matí amb Raquel García.
A Catalunya s'estan recollint aproximadament uns 20 quilos de bolets per hectàrea, mentre que la mitjana l'any passat en tota la temporada només va arribar a un màxim de 10 quilos per una zona de la mateixa mida. Per tant, com que pinta que aquest és un bon any per a cuinar bolets. Avui al Tothom a Taula, per això us proposem receptes fetes amb aquests preuats fongs que ens regala la natura. I per a desenvolupar-les tenim el nostre amic i xef de referència, en Josep Maria Parga. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia a tothom.
A veure, pel que sabem, la temporada de bolets pot variar molt. Això vol dir que potser doncs, hi ha anys que hi ha receptes que no podem ni plantejar-nos?
Bé, jo no diria que no podem plantejar-nos receptes perquè els bolets en aquella temporada no tinguem, perquè pensa que bolets tenim de congelats, tenim de deshidratats, que és el bo, no?, que té aquest producte, no?, que té una bona conservació.
Doncs vinga, va, el que farem ara és anar al Mercat Central, on segur que trobem bolets de tot tipus, i on hi tenim ja preparat el nostre company Pau Dran. Bon dia!
Bon dia, Raquel. Doncs efectivament, estem aquí amb la Núria Córdoba a la parada. Em sentiu bé, Raquel?
Sí, perfecte.
Que no em sento jo?
Jo et sento
perfecte.
Molt bé, molt bé. O sigui que vale. Ves explicant doncs que tenim molta curiositat i salivera ja.
Doncs vinga, som-hi. Estem amb la Núria Córdoba, Raquel, de la parada Roser Clapés del Mercat Central. Bon dia, Núria.
Bon dia.
A veure, jo estic veient aquí una cosa que fa molt de goig, que són aquests envasos amb els bolets ben posats, bolets grans, bolets petits. Jo no tinc massa idea de bolets, com pots veure, però jo els descric d'aquesta manera. Llavors, voldria que tu m'expliquessis, Núria, què és el que podeu servir avui aquí el que estic veient a la parada.
D'acord, mira, nosaltres tenim rovellons, sempre ho tenim del país, aquests ara mateix són de Còrdoba. Llavors, el que fem per posar-los en les safates, els triem...
De Còrdoba, com tu.
Sí, sí. Bueno, és que els d'aquí estaven molt corcats i sortien molt més bé els d'allà. Nosaltres sempre mirem el que és més qualitat, sempre que sigui de proximitat. Vale?
Això passa, que demanes uns rovellons d'aquí i arriba tot menjat
de tu. I arriben corcats, llavors tens de tirar a la meitat i, clar, intentem que sigui un bon producte. Nosaltres sempre, tot el que posem a l'aparador, sempre està tot triat, un per un. I el que fem ho separem per mides. Tenim el gros, el medalló i el botó. I després els que estan més lletjos, més rebregats, però que són bons iguals, els fem a trossos.
Llavors, i de les mides, què seria el més car?
El més car sempre és el botó.
El petitó,
el petitó.
I això per què?
Bueno, suposo que és que a la gent li agrada més. No vol dir que sigui més bo, eh? Però és el més sol·licitat, llavors és el que és més car.
Això m'haig d'imaginar, és a dir, ho ha trobat una gent buscant pel bosc, o hi ha algun sistema de cultivar-los, diguem?
No, no, de moment el bolet aquest no es cultiva. Sí que hi ha altres bolets que es cultiven, com el xampinyó, el portobello, el xitaque, però el que és el rovelló, el camagrol, la llanega, tot això és el bosc.
Va, doncs digue'm una mica, per exemple, d'aquestes tres mides del rovelló, a quins preus els podria comprar?
Mira, si vols un rovelló gros... el tenim ara mateix, però això varia molt, perquè clar, depèn, si hi ha molt al bosc, baixa de preu, si hi ha poc, sempre és més car.
O sigui, que si costa més de trobar, clar, encara que us porti menys unitats, és més car.
Clar, si hi ha menys, doncs llavors puja de preu, va per el que hi ha. Varen? Aquesta setmana, bueno, avui, perquè demà torna a entrar gènere i pot variar de preu.
D'un dia per l'altre pot canviar el preu, ja?
Sí, 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 d'un dia per l'altre, perquè clar, nosaltres anem a comprar també i el que veiem, clar, així fem. També, si n'hi ha molt, baixem preu, si hi ha poc, tenim de pujar preu, perquè nosaltres també ens ho pugen.
I això és sempre variable, o creus que hi ha una tendència de que hi ha un dia de la setmana que potser per norma sol ser una mica més baratet que els altres?
No, 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 no és tendència de que hi hagi un dia en concret, sinó per la quantitat que hi trobem, no per res més.
Va, doncs explica'm, aviam.
Mira, tenim el rovelló tros, el tenim a 14, valen? El medalló el tenim a 16, això parlem de quilo, I el rovelló botó a 24.
Però jo, per exemple, si vull preparar un plat per un àpat, quina quantitat creus que et compraria de rovelló?
Normalment, per un àpat, nosaltres contem 100 grams per cap. Si no menges gaire, si menges més, tinc de posar-te més. Jo
és
penso
dir...
que tu menges bastant,
sí,
a tu et posaria 150.
Cara,
sí, a tu et posaria 150, però normalment són 100 grams per cap.
Per tant, podria comptar amb dur-me'n mig quilo, llavors seria la meitat dels preus que m'estàs dient.
Això mateix, això mateix. Ara t'estic parlant de preu per quilo, igualment nosaltres sempre ho servim en capses de quart, perquè ho deixem tot triat, triem un per un. Llavors ho servim ja triadet amb capsetes de quart.
I a dret vols dir que també heu fet una petita neteja, sí, de les parts del bolet?
Més que neteja, nosaltres, veus, agafem aquí el tronc, tallem una miqueta i aquí es veu si està el cuc. A vegades aquí no està el cuc i està dintre. El rovelló és bastant punyatero. Però bueno, dintre de tot, com ja fa molts anys que els toquem, en sabem bastant, que quedi molt malament dit.
Jo, amb tota la meva ignorància, abans em pensava que això verdet que tenen els rovellons era dolent. I em van dir, no, què va?
Tot el contrari. Això és que està en un bosc de vet o de pi, depèn. Llavors, contra més humitat tingui, el rovelló de vet sempre és més blanquet, més maco. El rovelló de pi sempre és més brut, entre cometes, no? Més brut d'això verd, que és el que és més bo. Després també hi ha un rovelló de sang. Hi ha diversos rovellons.
És a dir, que en funció de l'arbre que els allotja, com si diguéssim, sí, també ja canvia una mica la morfologia.
Canvia el gust, canvia el color, canvia tot.
Escolta, i aquest que tenim al costat, que té la baveta per sobre, això què és?
És una llanega negra que és boníssima.
I com ho trec, això de sobre, que
és
fa una
que no
mica
tens de... treure.
Com això, que no?
Com que no? Això et farà un suquet amb una vedella al·lucinant.
Ah, o sigui, l'haig de deixar, el moquet
sí,
aquest que hi ha
tens
sobre?
Sí, tens de treure la pinassa, és l'únic que tens de treure. Però tot l'altre, aquesta mucositat, contra més mucosa és, més bona és.
Per tant, miro de no passar-hi gaire aigua ni res, que si no m'ho duré.
A veure, no, la mucosa no es va, eh?
No?
Quan la llanega és bona, la mucosa, encara que la rentis, no es va. El que sí que marxa és la pinassa, que és el que, clar, el que molesta, no?, aquesta pinassa. Però tot l'altre, la mucosa, queda perfecta. I és el que fa un suquet espès i bo.
I la llanega quan està ara?
Oh, la llanega està careta, eh? Perquè no n'hi ha gaire. La llanega la tenim avui a 39.
39, Déu-n'hi-do.
El quilo, Déu-n'hi-do.
Sí. Ja per dir, escolta, ara anem a quedar molt bé.
Sí, després hi ha la llanega blanca i la grisa, que no està malament, però no és tan babosa i sempre baixa una mica de preu. Mm-hmm. Ara avui no en tenim, però potser demà en tenim, eh? Els dilluns també és un dia que no hi ha tant gènere. Els altres dies sempre hi ha més gènere. Demà passat,
per
entra
tant,
més gènere.
Et faig la pregunta que t'he fet abans al revés. Dilluns seria un dels dies que estarien els preus més alts perquè tenim menys mercaderia?
No, per això, perquè dilluns no entra res. El que queda seria de dissabte.
D'acord.
Llavors, potser el dilluns podem comprar més bé de preu, perquè a nosaltres ens interessa treure gènere perquè demà torna a haver-hi nou. I llavors avui doncs, podem fer alguna coseta més bé de preu.
Escolta, i aquest té nom d'ocell?
No, el rossinyol. Avui no n'hi ha rossinyol, és que no he tret el preu.
Ah,
és groc,
sí.
No sé si ho has vist alguna vegada.
Segur que no.
Bueno, el rossinyol, és que em sap greu no ensenyar-te'l ara. És molt carnós, també es fa molt amb suc, és com més es treballa.
Això és perquè veus, Núria, la idea que jo tinc de bolets, saps? Jo he vist un cartell i m'he tirat de cap, saps? En plan suïcida.
Clar, bueno, jo tenia d'haver tret el lletrero, que tampoc m'hi han recordat.
Va, que aquest me'l sé, els camagrocs, oi?
El camagroc està boníssim, és un bolet molt aromàtic, tendret, suau de menjar, està molt bo amb un remenat d'ou, amb pasta està boníssim també, i no té molta feina. Molta feina de netejar, poder, sí, i també, entre cometes, treus una miqueta això d'aquí, una esbandida d'aigua i cap a la paella.
Aquest també vindria de Còrdoba?
No, aquest és el de Berguedà.
Ah.
Aquest és d'aquí al costat. Ja et dic, depèn de com ho trobem nosaltres. Si tenim bolet aquí de prop, nosaltres sempre bolet de prop, però a vegades no n'hi ha.
Vale, aquest veig que és molt diferent, no? Ja en veig de grans, en veig de molt petitons...
Sí, perquè això quan surt com si fos tot una... saps? Molt, és com una manta, diguem.
Ah, o sigui, un cop en trobo un, en trobo uns quants junts.
Molt, sempre estan tots molt junts. Llavors, si n'hi ha gros, doncs gros, petit, igualment intenten no agafar-lo molt petit. Mira, aquest és un rossinyol.
Ah, mira'l! L'hem trobat entre els camagrocs, molt bé.
Per aquí. Vale. Pues això, s'intenta agafar més grosset, el més petit s'intenta deixar perquè sigui més gros, més madur, diu que el bolet contra més gros és més madur i més bo.
Molt bé. Núria, acabo. Aquests que els veig tots més igualets, explica'm una mica què són.
Això és un bolet cultivat. Aquest es diu shiitake. El shiitake és un bolet que els oncòlegs ho recomanen.
Això perquè... anava molt bé per l'encostipat, també, no?
Bueno, té moltes propietats. A l'encostipat no ho sé, eh?
Uh-huh.
Els encostipats, llimona i mel.
També és veritat.
Aquest va bé pel sistema immunològic.
Ah.
És un bolet molt bo. És llapiscós també com una llanega,
sí.
Però això és cultivat, està molt més bé de preu i és un bolet molt apreciat. A Àsia ho mengen molt, però nosaltres ara aquí ho estem menjant cada vegada més.
I aquests de sobre?
I això són xampinyons. Aquest se li diu portobello, xampinyó del sol. Diuen que té també més propietats que un xampinyó normal i això es cultiva aquí a La Rioja. Això és de la Rioja, tant això com això. Ve de la Rioja i és cultivat. Això sempre, sempre n'hi ha tot l'any.
Molt bé, Núria, doncs moltes gràcies.
De res.
I ja ho veus, Raquel, no serà per bolets ni per tipus de tamanys i de mides i de colors que es poden afegir en el plat.
També tot l'any tenim secs i congelats, que també és una bona alternativa. El sec és una bona alternativa durant l'any. S'hidrata i torna a fer-se revifar i es fa servir durant tot l'any i així tenim bolet tot l'any.
Ah, molt bé. Doncs mira, Raquel, això és una cosa que m'interessa que li preguntis en el Josep Maria. A les possibilitats i el joc que té el fet de fer servir bolets, que potser venen dessecats o venen en un altre format i llavors diguem que durant l'any els hem de reflotar d'alguna manera.
Doncs ara li preguntarem perquè té moltes i moltes receptes. Per cert, jo sóc molt fan dels xitaques, d'aquests bolets orientals que deia. I mira que comentava doncs, que és un bon dia el dilluns per anar a plaça i trobar doncs, bolets a bon preu.
Clar, la gent surt el cap de setmana i vinga, no?
Escolta, això que comentava en Pau, hi ha moltes possibilitats a l'hora de cuinar per aquesta varietat, no? De bolets i també doncs, els que trobem en conserva, també doncs, assecats.
Sí, la veritat és que sí. A més, el que té de bo és que el preu no oscil·la tant com amb el bolet fresc, no? Llavors, per exemple, no? Jo a l'hora de fer un risotto sempre tiro del cep aquest que parlàvem, deshidratat. No? Després també trobem aquests bolets que són assecats. Després moltes vegades també venen el que és la pols de bolet, no? Que gairebé a l'hora de cuinar la fem servir com si fos una espècie, no? La pols de cep, pols de trompeta, o sigui, podem assecar-los, triturar-los i guardar aquella pols durant força temps conservada. I ens dona després molt de joc a la cuina, fins i tot per aromatitzar alguns plats. No?
Vinga, va, que ja tinc salivera i tot, I això que acabo d'esmorzar, com aquell qui diu. Vinga, quina recepta vols començar?
Doncs mira, començarem així una mica per ordre així de més entrants i després anirem avançant. Fins i tot ens hem atrevit a portar una de postres, bolets de postres. Llavors comencem amb una tempura de camagrocs, un plat així que pot ser de pica-pica, i el camagroc, com parlava la companya, és un bolet molt agraït, molt net, potser jo diria que és el més net, no?, dels bolets que podem trobar, no?, que gairebé una aigüeta i a cuinar-los, no? Doncs mira, per aquesta recepta de la tempura de camagrocs, molt senzilla, 250 grams de camagrocs, dues cullerades de farina i un got d'aigua que sigui ben gelada, fins i tot podem afegir el gel, perquè aquest és el secret de que la tempura es quedi força cruixent, que l'aigua sigui ben freda. Després li farem una salseta per acabar-la, que simplement serà una mica de mel diluïda amb una mica d'aigua. La preparació és tallar els peus que estiguin bruts dels camagrocs, agafem un bol i posem un raig d'aigua sempre ben freda i anem afegint la farina fins que la barreja quedi fina i tingui una consistència ni massa líquida ni massa espessa. Ens convé que quan aixequem la forquilla sucada no caigui el filet, que quedi consistent, però tampoc gotes gruixudes, han de caure finetes. És molt important per aconseguir una bona tempura, repeteixo, que l'aigua sigui ben gelada, fins i tot gel o al congelador. Llavors posem un cassó al foc amb oli abundant, de manera que els camagrocs quedin submergits en oli per poder fregir-se bé. Esperem que l'oli estigui ben calents. Sabrem que la temperatura adequada, perquè si tirem una mica de la barreja de la farina, la gota queda surant de seguida a sobre i no s'enfonsa. No? Llavors aquest és el moment d'anar introduint els camagrocs per tandes en oli ben calent i no posar massa de cop, perquè l'oli es refreda i llavors no quedaria tan cruixent. Es posem a plat, li tirem el filet aquest de la mel diluïda amb aigua, si volem un xic de sal i pebre també li pot acompanyar,
i crec,
amb l'aperitiu.
Ai, mare meva, boníssims, aquesta tempura de camagrocs. Vinga, una
altra. Vinga, som-hi, una més entretinguda. Va, croquetes de ceps, que són un clàssic, i les croquetes de ceps sempre funcionen bé, tant per aperitiu com per entrant. Per fer unes 60 unitats de croquetes necessitarem 30 grams de ceps deshidratats, el que parlàvem abans, que també els podem substituir, com no, per cep fresc. 400 ml d'aigua, 200 grams de farina, 150 ml d'oli d'oliva verge extra sempre, 100 grams de mantega, 200 grams de ceba de figueres, 1 litre de llet sencera, sal, pa ratllat, o pa de cràquer, si encara les volem més cruixents, i ous per el que és l'empanat. I l'oli d'oliva, si pot ser verge extra, també millor per fregir-les. La preparació, posar els ceps a hidratar amb aigua una hora mínim, escórrer i reservar el 50% d'aquesta aigua, que no oblidem que aquesta aigua del bolet que hem deshidratat, després és una aigua que aporta molt de sabor. Pelar i tallar en juliana la ceba en una cassola, posar 50 ml d'oli, quan sigui calent, afegir la ceba i deixar coure fins que quedi transparent a foc molt baix. Afegir els ceps i deixar coure uns minuts fins que quedin tendres. En un bol posarem 400 ml de llet i afegim els ceps i la ceba. Triturem, podem triturar fins a deixar una massa fina o amb trossos de ceps al gust de cadascú. Posem a escalfar per separar l'aigua que havien reservat dels ceps i la resta de la llet. En una cassola gran posem la mantega, els 6 ml d'oli, a foc suau fins que la mantega es fongui. En aquest punt afegim la sal. Afegim la farina i anem remenant fins que quedi ben cuita. Deixem, sense deixar de remenar, afegim l'aigua dels ceps, 3/4 parts de la llet, i els ceps i la ceba triturada. Anem afegint la resta de llet fins a acabar i sense parar de remenar, fins que la massa es separi de la cassola, que serà el punt. Depenent del nivell d'absorció de la farina, potser que falti o sobri una mica de llet. Passem la massa a una platera plena i tapem a pell, que vol dir tocant, amb el paper fil, tocant el producte. Així no s'oxidarà, no farà aquesta pell que queda després oxidada. Quan sigui freda, posem una hora a la nevera i bé, formem les croquetes, que les podem fer a boletes, allargades, com ens agradi més, i les passem pel pa ratllat, després per ou i finalment per una barreja de pa ratllat i pa cracker al 50% perquè quedin més cruixents. Fregim en abundant oli d'oliva. I bé, les croquetes aquestes podem dir que es poden congelar un cop arrebossades, per fer-les després un cop congelades no cal descongelar-les, directament les podem fregir i tindrem unes croquetes de ceps delicioses per gaudir.
Ai, boníssimes, ara m'has donat una idea, però després te l'explico, vinga, va.
Vinga, anem a una amb la llanega, que parlava la companya abans, que és veritat que és un bolet deliciós. Nosaltres farem una cassola de llanegues i cigrons, i si fiquem el cigró menut d'aquí nostre, doncs millor que millor. Els ingredients: 4 talls de costella de porc, 4 talls de carn magra de porc, 400 grams de llenegues blanques o negra, també podem fer, 500 grams de cigrons cuits, 2 cebes grosses, un pebrot a trossets, 2 pastanagues a rodanxes, 1 gra de pebre negre, 2 fils de safrà, 2 nous i 15 ametlles torrades, 1/2 litre de caldo de carn, un tomàquet madur, orenga i una branca de farigola, 1/2 got de conyac i un raig de xerès, i llavors oli d'oliva verge extra sempre. La preparació. Posem una cassola a foc amb un bon roig d'oli d'oliva. Quan estigui una mica calent hi posem la carn, prèviament salada i enfarinada. L'enrossim i la reservem. Tot seguit posem a la cassola la ceba, la pastanaga, el pebrot, l'orenga, la farigola i el pebre. Ho remenem bé per garantir una cocció homogènia. Quan estiguin a mig coure hi afegim el conyac i el xerès i ho deixem coure lentament fins que perdi tot el líquid. Llavors hi afegim el tomàquet ratllat, tapem la cassola i ho fem coure a foc lent fins que quedi ben confitat, uns 10 minutets. Mentrestant, en un morter posarem les ametlles, les nous, el julivert, el safrà i una llesca de pa fregit. Ho matxacarem i ho aclarim amb el 1/2 litre de caldo. Aboquem la picada a la cassola, ho deixem bullir 10 minutets més i ja podem afegir les llanegues i la carn. Ho deixem bullir uns 20 minutets, tapat i a foc lent, i remenant-lo de tant en tant perquè no s'agafi. Passada l'estona, hi barregem els cigrons cuits i ho deixem coure 10 minutets més. Abans de treure del foc, ho tastem i, si cal, ho rectifiquem de sal. I tenim aquí un plat d'aquest d'alta muntanya, proteic, que per passar la jornada.
Un plat, vamos. No, un plat contundent, aquesta cassola de llanegues i cigrons, mare meva. Tàpers, tàpers a punt de pa, la farem aquesta setmana. Anirem al mercat i després doncs a congelar. Què més?
Vinga, anem un que seria menjant el bolet cru, perquè no oblidem que hi ha alguns bolets que es poden menjar crus. Entre ells està el cep, també està l'ou de reig, la tòfona, la famosa tòfona aquesta que és intocable de preu, que també es menja crua, val? I llavors farem un carpaccio de ceps amb escopinyes. Què et sembla? Aquí com un mar i muntanya.
Molt bé.
Molt fàcil. Ingredients: 4 ceps, 2 llaunes d'escopinyes de qualitat, 150 ml d'oli, unes fulles d'alfàbrega fresca, un grapat generós de pinyons i flor de sal. La preparació. Amb l'ajut d'un ganivet ben esmolat, tallem els ceps en llàmines molt fines i els disposem en un plat. Colem les escopinyes i quan estiguin ben escorregudes les col·loquem per sobre dels ceps. Triturem les fulles d'alfàbrega amb oli i una mica de sal a fi d'aromatitzar-lo. Torrarem els pinyons i amanim els ceps amb l'oli d'alfàbrega i acabem amb una mica de la flor de sal. I tenim aquí un plat que no saps com l'has fet en 5 minutets i és deliciós.
És que és molt fàcil, aquest carpaccio de ceps amb escopinyes. També te'l compro, va.
Vinga, doncs. Un ampeix, una horada al forn amb carbassa i ceps, que el peix també acompanya bé amb els bolets. Ingredients: 4 orades o bé una de grossa, d'aquesta que no, que sigui de, si és de mar, que dic jo, que no sigui de piscifactoria, millor que millor. 2 porros picats, 800 grams de carbassa, 800 grams de ceps, oli d'oliva verge extra, sal i pebre blanc, vermut blanc i aigua. La preparació: piquem la part blanca dels porros i ho sofregim en una paella amb una mica d'oli a foc lent. Quan sigui transparent, ho escampem en una safata ampla. Encenem el forn a 200 graus, pelem la carbassa i la tallem a llesques primes i les col·loquem sobre el llit del porro. Ho salpebrem i posem un fil d'oli i un vaset d'aigua, tapem la safata amb paper d'alumini i la introduïm al forn durant 10 minutets. Netegem els ceps, els tallem a llàmines i les posem sobre els porros. Ho cobrim amb els filets d'orades salats amb la pell cap amunt. Ho amanim amb un fil d'oli i un rajolí de martini, d'aquest vermut o una altra marca, i ho tornem a posar al forn, sense tapar, fins que estigui cuit, uns 8 minutets, vigilant que no s'assequi. I tenim aquí, doncs, bueno, el nostre peixet a punt per deleitar-nos.
Vinga, que ens queden pocs minuts.
Doncs, vinga, som-hi amb una rapideta i acabem amb aquesta que dic de postre.
Vinga, va.
Que ens doni temps. Vinga, unes trompetes de l'amor amb calamarsets, que la trompeta de l'amor és un bolet realment deliciós, i que val la pena cuinar-lo. També molt senzill. I bé, jo crec que com la majoria de bolets, quan menys els toquem, saltejadets, són deliciosos. En aquest cas, els ingredients són mig quilo de xipirons o calamarsets, 200 grams de trompeta de l'amor, una ceba grossa que sigui dolça, 2 dents d'all, un got de vi blanc i la trompeta de l'amor. Preparació: netegem el peix i les trompetes, tallem la ceba i els alls tan petits com puguem. En una cassola de fam posem l'oli d'oliva a escalfar. Seguidament hi posem la ceba i els alls. Quan estiguin tous, hi posem la trompeta i deixem evaporar l'aigua. Afegim els xipirons o calamarsets, una mica de sal i pebre i vi blanc. Deixarem coure entre 20 i 30 minutets a foc lent. També s'hi poden afegir en aquest plat, doncs, unes favetes baby o uns corns d'escalxofa, que ja comença el temps, i tindrem aquí també un platet rico-rico.
Una ricura. I ara l'últim.
Vinga, l'últim, aquest que us prometia de postres, que és un mató amb camagrocs caramelitzats. Què et sembla?
Uf, boníssim, molt boníssim,
no?
Molt d'aquí, molt del país.
Molt fàcil, ingredients: 100 grams de sucre, llimona, camagrocs, el mató i la mel. La preparació: en una paella escalfem el sucre amb unes gotes de llimona, removent tota l'estona fins que es faci el caramel. Quan ja té el color adequat, afegim els camagrocs i remenem sense parar fins que quedin caramelitzadets. Muntarem el plat amb el mató a la base, una mica de mel i ho acabem amb els camagrocs per sobre. I és una forma diferent del nostre mel i mató, no? Acompanyats dels bolets, com no?
Mare meva, quina delícia, eh? Mató amb camagrocs caramelitzats, o sigui, boníssim. Escolta, aquí he tingut una idea. Mira, proposta. Com ens has explicat la recepta de croquetes amb ceps, he pensat, escolta, fem així cuina de reaprofitament, de reciclatge, que ens agrada molt, i amb receptes diferents de croquetes que no hem fet mai.
Doncs estaria molt bé, perquè és que la croqueta dona tant de sí, no? Dona tant de joc, dolces, salades...
Sí, m'apunto, mira,
sí, m'agrada.
Tinc el Pau ja amb salivera per anar al mercat i descobrir també els ingredients ideals. Ah, per cert, mira, ens ha portat una safata de bolets. A veure, què és això, Pau? Rovellons,
Sí, senyora, rovellons.
Mare meva, quina delícia. O sigui, ara haurem de veure quina recepta fem amb
aquesta... Comencem a picar l'Ali Julibert,
Doncs sí, Josep Maria, llavors quedem així.
Quedem així.
Val? Ens veiem la propera setmana amb receptes de croquetes dolces, salades, petites, gegants, o sigui, possibilitats infinites, tot segons la teva creació.
I deliciosa, sempre.
Sempre.